Sexualitat a flor de pell amb Roser Ventura.
Són les 10 del vespre d'un dilluns, per tant, és hora de parlar de sexe amb la Roser Ventura. Bona nit, Roser.
Molt bona nit, Gemma.
Avui ens vas dir l'últim programa que ens parlaries de disfuncions erèctils.
Exacte.
És a dir, ens centrem avui en l'home.
Ens centrem avui en les disfuncions o en les dificultats que poden trobar-se les parelles masculines a l'hora de practicar la sexualitat amb la seva parella femenina o la que sigui, no? Perquè evidentment aquí no discriminem.
No.
Ens centrem en la parella heterosexual perquè és el més fàcil, no? Però després, al final, la relació, sigui entre dos homes, entre dues dones o entre parelles heterosexuals, les dificultats normalment sempre són les mateixes. Evidentment no és el mateix una parella d'homes que una parella de dones, perquè a la de dones no hi ha penetració, llavors aquí no podem parlar de disfunció erèctil. Però sí, ens centrarem avui en les problemàtiques o les dificultats que poden haver-hi o es poden donar en el cas de la pèrdua d'erecció, perquè de fet disfunció erèctil parla de pèrdua d'erecció en el cas de l'home, no? Del sexe masculí. També distingir-ho de l'ejaculació precoç, que simplement, a veure, també hi ha una pèrdua d'erecció perquè és una ejaculació molt ràpida o, clar, la qüestió de si és molt ràpid, el temps que ha de trigar o no és molt relatiu i depèn també de cada persona, de cada parella i de com hagi après, inclús durant el temps en què ha practicat la masturbació. També pot influir el temps d'ejaculació segons ho hagi après aquest home, no? Però que al final la disfunció hi és, tant si és disfunció erèctil, pèrdua d'erecció, o si és ejaculació precoç, també hi ha una pèrdua d'erecció perquè l'ejaculació es dona d'una manera bastant ràpida o potser excessivament ràpida comparat amb el que hauria de ser perquè la parella tingués temps de fer tot el procés, no? Uh-huh. De previ, d'excitació i fins a arribar al clímax. O sigui, l'ejaculació precoç és quan no hi ha aquestes diferents etapes, no? Sinó que es dona d'una manera molt ràpida i va directament al clímax. No hi ha capacitat de
passar per les diferents fases.
Exacte, les diferents fases, i perquè també hi ha una incapacitat de poder aturar quan ja arribes a un punt, no sé si ho estic explicant ara bé, però sí que hi ha el punto de no retorno, que diem els sexòlegs, d'acord? Que ja, a partir d'aquí ja no es pot evitar, no? L'orgasme. Sí, hi ha una incapacitat de poder arribar al punt de fer marxar
aturar
enrere,
aturar
una mica per poder, i això a vegades és una qüestió d'aprenentatge, o s'ha après d'una manera que no permet aquesta evolució, val? O aquesta línia ascendent, o també pot venir donat per altres causes. Evidentment aquí els factors associats són múltiples. Uh-huh. Val? Però sí, simplement això, que abans que res, com a introducció, parlar de que una disfunció erèctil pot venir donada per les dues bandes, no? El que passa que disfunció normalment és pèrdua d'erecció, s'associa més tècnicament amb la pèrdua de l'erecció.
Hi ha alguna edat on es produeixi o es tingui més freqüència produir la disfunció erèctil?
A veure, en principi també, abans que res, hauríem de descartar que no hi hagi factors orgànics, d'acord? Perquè, clar, si hi ha un factor orgànic o hi ha una causa física, una causa deguda, per exemple, a una medicació, moltes vegades molts dels homes que venen a consulta es queixen de pèrdua d'erecció, de que no tenen una erecció prou constant o no la poden mantenir molt de temps, i és perquè potser estan medicats amb medicaments o antidepressius o els que es tracten o els que es prenen per la tensió arterial, per controlar o baixar la tensió arterial. Hi ha una sèrie de medicacions que afecten l'erecció. I llavors això s'ha de descartar, evidentment, no? Perquè pot ser que pensem que hi ha un problema no orgànic i abans d'abordar-lo, descartar que no hi hagi un problema físic, val? Per això, normalment, el sexòleg metge és el que s'encarrega, o l'uròleg, l'andròleg, són especialitats que és important que l'home visiti abans de decidir com ha d'abordar aquesta dificultat, no? Per descartar que hi hagi causes orgàniques. A partir d'aquí, un cop s'ha descartat aquesta causa, és possible que sigui necessari intervenir en una teràpia, en un seguiment, per veure des de quan això s'ha produït, si hi ha causes o factors que poden haver influït, canvis en la vida de la persona, de la parella, perquè evidentment a la parella és on principalment
sí,
es mostra
afecta.
I afecta, que l'edat és molt relativa. Perquè jo em trobo amb adolescents, per exemple, doncs que tenen aquesta dificultat, però que ve donat més que per una causa orgànica, doncs per inseguretat, per una manca d'autoestima, per una educació determinada, per el tipus de... Mares són molt, molt protectores, per exemple, que envaeixen molt l'espai dels seus fills. Hi ha molts factors, ja et dic, no és únic, eh? I no dic que aquesta sigui l'única causa, però moltes vegades intervenen aquest tipus de mares molt, molt presents en la vida del nano, molt controladores, o que, per exemple, jo m'he trobat amb casos de mares molt presents o molt controladores que tenen una parella absent, per exemple, o un marit absent, i llavors és com que busquen viure la vida a través del fill, no? És com que busquen estar molt presents a la vida del fill com una manera d'elles de...
De sobreviure, més que de viure.
De sentir-se...
Joves, encara.
Sentir-se joves, i no només això, sinó d'alguna manera és com que busquen la parella, no? La parella de qui preocupar-se, de qui sentir-se... a qui cuidar, val? Perquè les dones, per defecte, portem aquest programa, no? De cuidadores i de atendre les necessitats dels altres. Llavors hi ha mares que sense voler, i això evidentment sense voler, sense fer-ho conscient, és com que volen viure la vida a través del fill, no? O quan hi ha un marit o parella absent, busquen companyia o busquen canalitzar el seu interès o la seva preocupació en els fills, no? I no s'adonen que això crea moltes dificultats en aquell fill, no? Perquè se sent molt controlat, se sent que té un gran pes a sobre, com una responsabilitat que no li pertoca. Val? Tot és inconscient, són mecanismes inconscients, però que estan presents i que creen una sèrie d'emocions que són les que després poden bloquejar, per exemple, l'erecció, no?
Per tant, pel que ens has dit, Roser, l'erecció, la falta d'erecció, pot ser a qualsevol edat, des de joves com més grans pels factors que siguin, també per una medicació o el que sigui, és a dir, amb qualsevol edat pot arribar a afectar aquesta falta d'erecció.
Sí.
Que hagi passat una vegada vol dir que s'hagi de tornar a repetir?
Concretament no. O sigui, que hagi passat una vegada, això normalment passa. O sigui, normalment qualsevol persona, qualsevol home, pot tenir en un moment donat una disfunció o un gatillazo, que es diu en castellà. Pot ser, a tots els passa, és forma part també de doncs no sé, estar en un mal moment o ha tingut... No sé, les emocions afecten molt aquestes coses. A més, s'ha de dir una cosa important, i és que l'home no té control sobre la seva erecció. Tu no pots decidir, posa't erecta. És una cosa que és totalment...
Autònom, gairebé.
Autònom, sí. Va per una via neurològica diferent de del que es pugui controlar mentalment, no? O sigui, un no pot controlar, és com la gana. La gana, si no tens gana, no te la pots fer venir.
Sí, sí.
D'acord? Llavors, l'erecció, clar, a vegades, si hi ha mecanismes inconscients que estan actuant, és molt difícil controlar-ho, perquè si la persona no n'és conscient, se sentirà molt frustrada, no? Al veure que, per més que ho desitgi, no hi ha una erecció, o aquella erecció no es manté el temps suficient com per tenir un coit plaent o tenir una relació plaent que culmini amb un èxtasi, o que sigui simplement plaent, perquè moltes vegades ho diem aquí, l'orgasme no és el més important, d'acord? Llavors, ja et dic, l'edat és molt relativa i depèn dels factors associats que hi hagi en aquell moment, no? Perquè, evidentment, l'experiència que va tenint l'home des de l'adolescència fa que ell creï una imatge de si mateix, també, d'home potent, home que depèn, home que potser és molt insegur en les relacions. Depèn de quin tipus de dona amb la que relaciona pot tenir una actitud que li sembla... O sigui, si la dona, per exemple, li causa molt de respecte o l'impressiona molt, o veu que és una dona molt dominant, o que no se sent prou home com per satisfer-la, tot això afectarà la seva... Però és clar, es veu afectada, més que la seva masculinitat, la seva virilitat. L'home s'identifica amb el rol de macho alfa, diguem-ne, entre cometes, no? I de fet els esquemes socials i els estereotips els hi donen aquest pes, no? Aquesta responsabilitat. Llavors, clar, si un home s'identifica la seva masculinitat, la seva persona, la seva virilitat amb la seva capacitat sexual, fàcilment doncs, es pot sentir frustrat si en un moment donat no respon o no dona el do de pit de cara a demostrar-se ell mateix que és capaç i que pot que és un bon amant, no? I que té les dots d'un bon amant amb totes les característiques que s'esperen d'un bon amant. per exemple, una bona erecció, un membre més aviat gran i sumptuós, amb molta presència, no?
Sí.
Els homes que tenen un tamany, per exemple, o la mida més petita, normalment
se senten també potser ja més inferiors.
Com que es poden comparar davant de altres amics o companys o en uns vestidors, en un gimnàs, pot ser que això els hi creï una inseguretat o un complex d'inseguretat. De ser insuficient o de no tenir com... O... Entre ells es comparen. Mm-hmm. I com que entre ells presumeixen d'això, perquè és com entre galls, si aquest és el rol que se'ls dona socialment, d'acord, doncs aquest és el rol que ells creuen que han de complir el millor possible, no? I quan no tenen els mínims, doncs això evidentment és en detriment de la seva seguretat i de la seva capacitat de poder actuar lliurement i sentir-se segurs en la copulació, en el sexe, en l'intercanvi i en la relació de parella.
Val. És a dir, que pel que has comentat, Roser, pot ser que un home al llarg de la seva vida es trobi en algun moment o altre puntual amb una falta d'erecció.
Sí.
Però...
Falta o pèrdua.
O pèrdua, perdó, sí. Falta o pèrdua d'erecció.
Sí.
Però... En quin moment li ha de saltar l'alarma i dir, ostres, això pot ja ser un problema? A partir de quantes vegades que s'hi trobi en aquesta situació ha de començar a dir, a veure, potser sí que tinc algun problema i he de necessitar ajuda?
A veure, aquí hi ha molts factors també que, i moltes, que no sé si me'n recordaré de totes, però com a mínim intentaré citar o anomenar les més importants. Primer, si hi ha parella estable o no. Quan no hi ha parella estable, normalment no se li dona la importància que realment té, perquè...
Bueno, si no és amb aquesta, serà amb una altra.
Serà amb una altra, o ara és que avui tinc, no sé, sempre es troba alguna excusa. L'important és que si jo veig que aquella dona més o menys ha quedat satisfeta, o aquella parella, no vull dir només, m'estic referint a qualsevol tipus de parella, si ha quedat més o menys satisfeta, o la meva visió és que ha anat prou bé, val? Doncs, bueno, és com que em tiro la motxilla a l'esquena i vaig fent, no? O sigui, en parelles no estables, evidentment això es queda molt, molt més diluït. És com que, bueno, la propera vegada ja veurem. O la propera vegada, evidentment que sí que aquella persona al final acaba notant que té una certa dificultat, no? Però tot i així, és difícil que un home, a no ser que hi hagi una parella estable, en aquest cas, que es queixi o es lamenti o ho senyali, normalment, si anem tirant, jo crec que en la psicologia masculina hi ha una creença molt establerta i és que si funciona, perquè ho hem de canviar? No cal que ho toquem. D'acord? Si no hi ha ningú es queixa i tot sembla que està bé, doncs ja anem bé, no? Hi ha com aquesta tendència, no? És com, bueno, jo tampoc ara remenar això, doncs no... Prefereixo no... Perquè si no seria com voler ficar-me a investigar o a remenar coses que prefereixo... Inconscientment l'home no té aquesta necessitat d'arreglar les coses com la dona, no? La dona és més oberta, li agrada, no sé, connectar-se amb les problemàtiques, intentar resoldre-les. La dona amb això és molt més... No sé, és com que té la intuïció, l'obra i la boca a buscar sempre solucions. Si es pot millorar una situació, ella, en principi, està molt més oberta a buscar solucions que no pas els homes, no? A ells no els hi toquis el seu ordre, perquè allà és on se senten segurs, i llavors tenen més aquest tipus de psicologia, no? Pel rol que se'ls ha donat, també, perquè, en principi, ells, com a homes, ja... Si es guanyen bé la vida, si tenen un bon cotxe, si porten un bon sou a casa i tenen una família aparentment esplèndida, amb això ja hem cobert el cupo, d'acord? I després ells ja es munten la seva vida com els hi sembla, vull dir, no intenten millorar el que ja és conegut, no? Segons quines coses ni se les qüestionen. La història els ha format d'aquesta manera i bueno, és el seu procés, jo aquí no m'hi poso.
Sí, sí.
Però a l'hora d'identificar aquestes problemàtiques, clar, normalment és a base de que la parella es queixa o la parella pues, no se sent prou satisfeta i comença doncs, a desencantar-se o a decebre's, a assenyalar i a posar sobre la taula que aquí hi ha un problema que l'hem de resoldre, ¿vale? Això si la dona està disposada a fer aquest esforç i a remenar i veure on està la problemàtica, no? Perquè n'hi ha d'altres que si estan instal·lades en una parella que els dona doncs, no sé, la seguretat, l'estabilitat que necessiten i van fent la seva vida, doncs igual ja els hi està bé. De fet, m'hi trobo amb moltes parelles que per elles ja està bé. Si se'n va abans o se'n va... Si la seva ejaculació és molt ràpida o si perd l'erecció i tal, doncs ja busquen maneres, no? A vegades les joguines sexuals són una opció que ells mateixos busquen com a parelles.
Mm-hmm.
Uh-huh. En lloc d'anar amb un professional, el millor, doncs creuen que el millor és que s'estan avorrint o que no hi ha prou desig. No hi ha capacitat ni eines, ni educació suficient, ni informació suficient com per identificar que allà hi ha un problema. Val? Llavors ho atribueixen més a entendre doncs, que potser han de buscar una varietat o han de buscar, doncs, no sé, buscar altres alternatives de sexuals perquè hi hagi més excitació o més emoció o més libido, el que sigui. No? Ho atribueixen més a factors externs. No? Normalment no es mira cap endins, sinó mirar fora a veure què podem fer perquè això s'animi. Què podem fer perquè això s'animi? La mentalitat és aquesta. Desenganyem-nos, eh? Vull dir, difícilment una parella es fa les preguntes adequades en aquest cas. Llavors, clar, doncs aquí moltes vegades s'hi perd molt de temps i la disfunció o la problemàtica o la dificultat es va eternitzant, no? I com que es va normalitzant, és un procés d'adaptació. Llavors, bueno, si ell no té perd l'erecció o és ejaculador precoç, doncs llavors jo buscaré la manera de que m'estimuli amb una joguina sexual o em buscaré la vida per un altre cantó o el que sigui. Però de recursos,
sí,
la gent...
Sí, exacte, però sense afrontar el problema directament.
Sense afrontar el problema directament o sense identificar-lo com un problema moltes vegades, eh? Perquè t'asseguro que moltes vegades, jo inclús en teràpia no purament sexual, em trobo amb dificultats sexuals que no s'han conscienciat, que no s'han posat sobre la taula. D'acord? I és com que la gent deslliga molt la seva vida quotidiana, el dia a dia, de lo que és la sexualitat, quan en realitat la sexualitat és un reflex de com estan aquella parella o aquella persona individualment, perquè es tracta d'això primer. Abans que res, com està cada persona individualment? Què estan solucionant a l'estar en parella? Hi ha dependències emocionals? S'està buscant la seguretat o la compensació o la por a estar sol? S'està solucionant amb la parella? Tot això reverteix en la sexualitat. A la llarga, la sexualitat se'n ressenteix moltíssim. I tot el que no sigui transparència entre la parella i diàleg per poder afrontar aquestes dificultats, doncs és en detriment d'aquesta sexualitat i de la satisfacció, sobretot, de quan estem junts, amb la qual cosa es va refredant. I aquest distanciament es perd la intimitat, es perd la confiança, a poc, això ja n'hem parlat en altres programes, sí. I al final el camí acaba sent el mateix, d'acord? Pot ser que la disfunció no sigui sexual, pot ser que sigui d'una altra mena, més psíquica, no? Però que al final també acabarà
repercutint.
Per això, la disfunció a vegades és el resultat d'una dificultat personal, psicològica, que no s'ha abordat o no s'ha afrontat. Com dèiem l'altre dia o dies programes enrere, la infidelitat és un indicador també. Si amb la meva parella no funciono o no hi ha...
M'he de buscar les castanyes o un altre foc.
M'he de buscar les castanyes perquè, bueno, jo potser no sé que allò és una disfunció erèctil. Simplement és que a ell no se li posa dura. I llavors, com que això no sabem com abordar-ho o com afrontar-ho, doncs em busco les castanyes. O sigui, això està molt extès. La gent es busca les solucions sense identificar que realment el problema és d'ells mateixos, no? Perquè amb la parella lo fàcil és posar la responsabilitat sobre l'altre. O no m'agrada prou, o ja no m'atrau tant, o... Però és que moltes vegades això no és perquè simplement aquella persona t'ha deixat d'agradar, sinó perquè la relació deixa de tenir un sentit i deixa de tenir la nutrició que necessita per mantenir-se i per continuar creixent i continuar doncs, mantenint aquest caliu, aquesta intimitat, aquesta atracció, d'acord?
Potser un dels sectors que més es pot veure afectat per les disfuncions erèctils és la gent jove, els nois joves, no? Perquè evidentment que totes les edats el pot afectar, però una persona adulta que ha tingut les seves relacions sexuals i tot, doncs s'agafa, jo crec, de diferent manera que no algú que s'està com iniciant al món de la sexualitat. Mm-hmm. Com s'ha de gestionar això? Com ho porten?
Clar, ho porten força malament. A veure, si tot va bé, perfecte, perquè, bueno, doncs va bé, no? Després és qüestió de que aquella persona o aquell adolescent decideixi si vol tenir una parella o no vol tenir una parella o vol tenir moltes relacions. Però la manca d'informació constant que hi ha en general amb tot el que envolta la sexualitat fa que moltes relacions i moltes disfuncions passin per alt. Clar, l'autoconfiança, la valoració d'un mateix, en el cas dels nanos, si la sexualitat és insatisfactòria o dona problemes o dona... Doncs aquesta inseguretat de la que parlàvem fa que després aquella persona també es desenvolupi amb unes certes carències, d'acord? I que també això el condicioni a l'hora d'establir una relació estable amb una parella, amb una novieta, el que sigui, no? Però evidentment afecta perquè el no poder tenir una relació sexual estable, sobretot satisfactòria, perquè esclar, estable vol dir que està sent satisfactòria en el temps i es va mantenint una satisfacció i es va mantenint una relació amb una intimitat suficientment sana com perquè la relació tingui continuïtat. Què passa? Que normalment en el moment en què la relació es fa estable, també es fan estables d'una sèrie d'inconvenients o de dificultats que es normalitzen. Llavors, clar, moltes vegades, clar, és molt diferent un home que ha tingut una relació o no ha tingut una disfunció clara o disfunció erèctil o ejaculació precoç durant la seva vida d'adult, però després a l'arribar a una certa edat van perdent la capacitat d'erecció, inclús l'ejaculació ja no és tan evident, l'erecció també dura menys o costa més de mantenir. Moltes vegades ho associem a l'edat, és que ja m'he fet gran o... M'entens? Però a darrere hi ha també altres factors que intervenen. No és només que t'has fet gran, és que hi ha altres coses que no s'estan veient o no s'estan volent veure. Què passa? Que hi ha molts homes a partir d'una franja d'edat que també es busquen la vida d'una manera, jo diria, poc sana. Jo no vull dir que uns siguin sants i els altres no, però d'una manera que per ignorància o per falta d'informació s'obliguen a tenir una solució a vegades que és una mica com... Més que problemàtica, ha de ser en secret o una doble vida, no? Vull dir, dona peu a això, el fet de no assumir que la dificultat pot tenir una solució molt més fàcil del que ens pensem, a lo millor. Mm-hmm. Només reconeguent on està aquest mecanisme o, que et dona la dificultat o a partir de quan es va produir. Perquè a vegades és una experiència que canvia el meu potencial o la meva forma de veure i de sentir la sexualitat. A vegades una experiència és el mecanisme, el disparador que fa que aquella dificultat es podria solucionar ràpidament, però s'eternitza, no? O inclús queda amb la persona, ja l'assumeix.
Perquè no s'aprèn a fer el canvi de xip.
Exacte. De mirar-ho des d'un altre enfoc, no? Clar, la masculinitat té unes solucions ja que la societat proposa, d'alguna manera, no? I que estan d'alguna manera implícitament acceptades, que fa que ells no abordin el problema d'una manera molt més oberta i que els hi podria produir una satisfacció molt més gran. Inclús, en lloc de buscar la solució fora, la podrien tenir a casa, no? Però el fet de que la dona, potser la parella, hi hagi una negativa, un rebuig cap a la sexualitat, fa que simplement et col·loquis en una postura de dir, bueno, doncs sembla que això ja s'ha acabat, llavors m'hauré de buscar la vida, no? És com l'excusa per dir, bueno, doncs ara jo faré el que fan molta gent, no? No sé si m'explico.
Sí, sí, sí.
Hi ha moltes vies de solució implícites i que estan socialment acceptades, però que realment, en lloc d'ajudar, el que fan és posar, o sigui, afegir més problema i tapar la dificultat, no?
Com ha d'actuar la parella que es trobi davant d'un home amb disfunció erèctil?
En primer lloc, entendre que el diàleg i la transparència és molt important, perquè si no la intimitat es perd. Perquè si no dius res, és com que toleres o consenteixes que la relació no tingui les condicions que de manera natural hauria de tenir, no? O que en principi un hauria de desitjar, no? Haurien de ser les desitjables. Aquí hi ha molt de conformisme i molt de tolerància en el sentit de per no tocar la meva estabilitat o el meu benestar o la meva comoditat o el meu confort, prefereixo no tocar aquest tema, no? O per no veure'm jo també exposada a haver de fer coses o haver de canviar actituds o haver de canviar el que jo crec que ha de ser la sexualitat, que potser la meva educació ha sigut molt repressiva. Les dones, en aquest sentit, tenim moltes vegades una actuació molt, molt, deixa'm dir, deplorable, ¿vale? Però no perquè elles siguin culpables, sinó perquè realment no sentim que puguem fer gran cosa. D'acord? A no ser que fem recanvi, no? Que avui dia la dona té més llibertat a l'hora de ser infidel, potser perquè pensa que té dret a fer un recanvi, però no ens estem enfrontant al problema, no estem veient realment on està la dificultat. Estem buscant maneres de disfressar-ho, de tapar-ho, de maquillar-ho, però no estem anant a l'arrel del problema. I el problema, evidentment, hi ha una disfunció erèctil, no és culpa només d'ell. També jo en tinc una responsabilitat com a parella. Llavors m'he de preocupar de veure on està la dificultat, d'on ve, buscar sobretot el mecanisme, el disparador que ha fet que allò hagi anat prenent força durant al llarg del temps, no? A vegades ve d'un problema de la infantesa, a vegades ve d'una experiència que va marcar molt aquella persona a la infantesa. A vegades hi ha persones que només es poden excitar d'una manera i quan la parella els demana una manera diferent és com que no saben fer-ho. Pues per què? Perquè han après o han interioritzat un mecanisme inconscient, perquè això es dona quan tenim edats quan som molt, molt petits o molt joves. I llavors no podem identificar aquest mecanisme, aquest disparador que fa que potser jo només pugui tenir sexe quan la dona es deixa fuetejar. Bé, totes aquestes fantasies, evidentment, són fantasies mentre s'utilitzen a favor de l'excitació i de la passió. però quan aquests mecanismes, o sigui, quan l'excitació només depèn d'això, evidentment aquí darrere s'hi amaga una dificultat, de que no s'està entenent què passa, no? Moltes de les desavenances sexuals o de les incompatibilitats sexuals de les parelles venen per aquests mecanismes que venen de l'educació, de l'entorn, d'experiències que s'han oblidat, però que ens continuen condicionant. Val? Llavors, tota disfunció, si s'han descartat les causes orgàniques, que no hi hagi una causa física, un problema mecànic moltes vegades de la fimosi, no? Que hi ha homes adults que no s'adonen compte, inclús no són conscients de la dificultat que és aquesta petita operació que es pot fer a l'adolescència, no? I ho arrosseguen, entens? Llavors, clar, aquí hi ha molts factors que intervenen, molts, molts, inclús des de la química corporal, les olors. No ho fem conscient perquè no ens ho han ensenyat i no ens pensem que potser l'olor que fa l'altre cos ens bloqueja l'excitació, el plaer, la libido. Entens? I clar, és tot un món inconscient on ens movem, on les nostres emocions estan agafades, aquestes experiències prèvies de l'infantesa o de l'adolescència, que són les que ens donen una resposta automàtica davant una situació, però que no en som conscients, no la podem gestionar de forma conscient i llavors no podem alliberar-nos. No podem buscar-hi una solució perquè desconeixem el mecanisme que ens porta a, doncs, a lo millor, davant d'una situació determinada, perdre l'erecció o tenir un comportament, o sigui, una ejaculació que és molt precipitada, no? A vegades aquest període de temps de 5 minuts, a lo millor, és el que fa la diferència. I, evidentment, la dona, quan no queda satisfeta, per aquesta raó, doncs, la persona o l'home queda compromès a la seva capacitat, no?
Per tant, les parelles d'un home que tingui disfunció erèctil,
sí,
ha d'actuar sempre i quan ell ho permeti, perquè també l'home pot ser que es construeixi,
sí,
un mur,
sí,
i que digui no, tu que no hi entres, és un problema meu, i que hi hagi aquest distanciament.
Clar. Sí, evidentment es dona, i es dona contínuament. O, per exemple, aquesta dificultat fa que hi hagi com ressentiment o recel entre ells i les mateixes discussions del dia a dia o de la setmana a setmana fan que tot això també es perdi la confiança i abordar aquesta temàtica sigui un problema.
Clar, perquè tot això influeix, és el que hem dit, amb el que és la relació purament sexual de la parella i no sexual, també.
Totalment, totalment. Per això jo sempre dic, i ho dic amb la boca petita perquè hi ha molta gent que no m'entén, no és que no m'entén, és que clar, m'he d'explicar, jo també entenc que és una cosa que és difícil de plantejar-se, no? Per mi la sexualitat està present les 24 hores del dia. Això no vol dir que hagin d'estar tot el dia copulant, ni molt
no,
menys.
No, perquè és molt
però
més...
Però que dins de la sexualitat, el concepte de sexualitat no és només la genitalitat, aquest també és un gran error en aquests tipus de disfuncions, en les femenines també, no? Però quan posem atenció només en la genitalitat, ens perdem tot un món i un univers i un espectre importantíssim d'emocions, de sensacions sensuals, de... La libido s'alimenta de moltes més coses, no només de la genitalitat. Això una dona ho pot entendre millor que un home, perquè la dona, tot el seu cos és erogen. La dona és capaç de sentir amb molta més amplitud. L'home, les seves sensacions sexuals i la seva excitació està més reduïda al que són els seus òrgans genitals. Però la dona té una capacitat orgàsmica molt més oberta i molt més àmplia, no? Clar, no ho coneixem. No hem conegut, no ens ho han ensenyat, no ens ho han explicat, no ho hem experimentat. També moltes vegades ens quedem... Una gran part de la nostra insatisfacció secular, encara que sembli una exageració, és perquè no som conscients de com el nostre cos ens pot donar un grau de satisfacció molt més ampli del que ens han ensenyat. O sigui, el que dic jo sempre, no? Que ens hem ajustat al model masculí, que és, en aquest sentit és molt limitat comparat amb el que podria ser el model femení per excel·lència. D'acord? Aquí hi ha una gran diferència i això és important investigar-ho si realment vols saber la diferència que hi ha entre un cos femení i un cos masculí, no? Que després el cos masculí evidentment pot arribar a aquestes cotes d'erotisme, d'acord? Però com que l'home és molt visual, se centra en unes imatges molt concretes que són les que han activat la seva libido, no? En un moment donat, que a vegades són coses molt concretes i molt simples, no? M'agrada una dona amb texans, o m'agraden els peus d'una dona, o m'agraden les sabates. Hi ha homes que tenen aquests símbols sexuals i és el que realment els excita, no? Les dones també, el que passa que ens costa més de reconèixer. Però, clar, tot això és una part de tota la sexualitat. La sexualitat és tot un món i, de debò, val la pena conèixer-lo, no? El que passa que, clar, ens hem de donar el permís i hem de tenir l'interès i posar-hi la intenció i el temps per poder recórrer aquest camí tan interessant, no? Que de fet, el coneixem, jo diria que un 10%.
Imagina't.
Un 10%, eh? És molt, eh? Comparat amb el que seria el 100%.
Sí, sí.
No estic dient cap bestiesa, ho he estudiat molt, conec com s'enfocava la sexualitat en cultures molt llunyanes, però molt sàvies i que havien desenvolupat aquesta... Consideraven la sexualitat com algo sagrat, d'acord? Inclús a l'hora de concebir un fill feien coses i preparaven coses i es posaven en una situació determinada perquè engendrar aquest fill no fos fer qualsevol cosa com el que fa cacauets.
Exacte, no, és que no és qualsevol cosa, eh?
I posar-hi consciència. Al final, com tot, és posar-hi consciència, d'acord? És molt diferent desitjar un fill i anar-lo a buscar perquè el desitges que no quedar-te embarassada perquè, mira, m'he quedat embarassada. L'energia que intervé en aquest petit acte, val?
És molt diferent.
És absolutament diferent. I el resultat també, perquè tot això està estudiat. Jo no m'ho estic inventant, no ho estic dient perquè sí, tot això està estudiat. I està comprovat que és així, no? Que una criatura desitjada i anada a buscar pels pares conscientment creix i arriba al món d'una manera molt diferent d'una altra que no. Mm-hmm. Tenen programes diferents perquè l'energia al final es transmet i dintre de la placenta i el contacte de la mare amb el fetus és directe.
Sí, sí.
Totes les emocions que té la mare durant l'embaràs i, evidentment, quan s'engendra, l'energia que hi ha en aquell moment és importantíssima. Passa que la cultura no ens ha ensenyat que això té una importància, no ho ha assenyalat. Llavors, moltes vegades ens comportem com simplement animals. Mm-hmm. Sense saber-ho, estem tenint comportaments molt bàsics de buscar la genitalitat i punt. Però, clar, nosaltres tenim una gran diferència amb els animals. No sabem si ells tenen consciència, però el que és cert és que nosaltres la tenim i tenim moltes diferències, encara que siguem animals, també.
Sí, una mica sí.
Vale, o mamífers, com vulguis dir-li. Però, evidentment, la consciència ens permet anar més enllà i crear, tenir formes diferents de crear, no com ens han ensenyat els estereotips, no?
I davant de la disfunció erèctil, què s'hi pot fer?
Bé, torno a repetir, descartant la possible causa orgànica o física, evidentment és a mi el que més m'interessa, perquè a més a mi m'agrada en el fons de les coses, jo no m'agraden tirites. Hi ha gent que potser una tirita ja en té prou per anar tirant. Sí, vale, molt bé, cap problema. Però a mi m'agrada sempre en el fons del problema. Llavors es tracta d'identificar i d'investigar quin és el mecanisme, el disparador que va crear aquell problema. Val? O sigui, a partir de quan s'ha donat això? Es dona des de sempre o ha sigut una constant? Es repeteix molt en la teva vida, la teva història sexual, vull dir, s'ha d'anar a buscar la història sexual de la persona, val? Inclús saber quin tipus de relació ha tingut amb la seva mare, amb el seu pare, com el seu pare l'ha validat, perquè això també és molt important, si hi ha hagut un pare absent o un pare molt mujeriego. Bé, un pare molt, molt liberal, diguem-ne. Clar, tot això són factors que intervenen a l'hora de disparar aquesta disfunció, aquesta dificultat, no? És un problema que està dintre de la psique de la persona. A veure com ell ha interioritzat una determinada experiència, que potser a l'altre no li afectaria, però amb ell sí. Clar, és tot anar entrant dins del caparró de la persona i sobretot de quina és l'emoció que hi ha darrere de tot això, val? Perquè normalment la disfunció és, tal com ho diu gràficament, no? Perdo la potència, perdo la força, perdo... Entens? Llavors això fàcilment ens està dient que això està projectant aquesta dificultat que la sent internament. On sent aquesta dificultat? On sent que perd l'erecció o la potència? Pot ser que a vegades en una relació de parella, com he tingut fa poc, no? Hi ha hagut un canvi. Ella ha perdut la feina, ella és la que té la feina i és la que porta els diners a casa. Val?
Un canvi de rols establerts per la societat.
Correcte.
De fa molts anys. Que
hi ha
no té
alguns antecedents d'aquesta part d'ell, val? Alguns antecedents que fan que ella hagi agafat com les regnes i llavors ella és la que domina ara. D'acord? I posa les condicions. Llavors ell, a l'haver perdut el seu rol, ha fet una disfunció erèctil. Les dues coses ha fet, disfunció erèctil i ejaculació precoç, per aquest canvi de rol. Ell se sent de menys, se sent desvaloritzat, se sent que la seva dona doncs el domina, el condueix, i li diu què ha de fer i què no ha de fer. D'acord? Llavors ha perdut la seva, diguem-ne, el seu rol masculí d'home que... Bueno, no cal que ho diguem perquè
sí,
ja sabem,
sí,
no?
Sí.
I llavors, clar, quan no hi ha molts recursos, a lo millor intel·lectuals, o la persona no té una aspiració molt gran, o no és com si haguéssim no tingut una educació integral, val? Té menys recursos també per fer front a això. Quan perd el seu rol, és com se li acaba la vida.
I està desubicat, és a dir, s'ha de trobar i recol·locar.
Clar, exacte. Llavors, investigant, també s'ha vist en aquest cas que tenia una mare molt absorbent i molt dominant que intentava inclús intervenir o ficar-se dins la parella, perquè doncs, ha sigut una persona molt sobreprotegida per la mare. D'acord? I tots aquests factors han influït en que hi hagi aquesta situació. No? Llavors, com canviar-la? Evidentment, si la parella està disposada a intervenir com a coterapeuta, és important que la parella sigui conscient de què està passant i per què s'està donant aquesta situació. D'acord? Però clar, te'n dones compte també que ells buscaven els seus propis recursos, no? Però defugint una mica quina era la problemàtica que causava tota aquella situació, que al final estava erosionant la relació i que els estava portant a un trencament. Hi ha molts factors associats i depèn de cada cas, i depèn de cada persona i de cada parella.
Val. És a dir, sí que ens hem de quedar per això, Roser, amb la idea de que davant d'una disfunció erèctil pot haver-hi una solució.
Sí. Sí, 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 sí.
Una solució que pot ser amb treball personal i també amb la parella.
Sí. Si la parella participa és molt més fàcil.
Clar. I que no passa res, és a dir,
no és cap drama.
No és cap drama. No
està assenyalant una problemàtica que no és visible, que no està sobre la taula, però que s'ha de fer florar, perquè si no en som conscients no ho podrem canviar.
Però simplement això, és a dir, és una petita llumeta que s'encén davant d'una disfunció erèctil i ens diu, escolta, al tanto que pot haver-hi un altre problema més de base, més de sota, que no es veu. I que s'ha de solucionar perquè això no vagi a més, clar, no es cronifiqui
i no et deixi en una situació de menysteniment, no? Perquè, esclar, és molt difícil arrossegar. És com l'home que té un membre molt petit, d'acord? I això el fa sentir-se sempre de menys, no? Llavors, el seu potencial, tot el que ell podria fer per ser un home o una parella que donés satisfacció a la seva altra parella, doncs ho rebutja o ho ignora, perquè pensa que si no té les mides mínimes ja no pot fer feliç a una dona, no? o a una parella. I la veritat és que hi ha moltes maneres. I de fet, aquí ara entraríem en una informació molt més exhaustiva, no? de com a vegades la postura que s'adopta en la còpula no és la més adequada per un i per l'altre. D'acord? A vegades és trobar la postura més indicada perquè ella senti plaer i ell, o potser no tingui una ejaculació massa ràpida o massa tardana, el que sigui, no? Perquè envoltant d'això i per ignorància, moltes vegades pensem que si no complim uns cànons ja estem descartats, no? És erroni.
Algun apunt més que ens haguem deixat així important sobre la disfunció erèctil?
Home, que si no es fa conscient o no es reconeix o com a mínim no se surt de dubtes, evidentment afecta la relació de parella. Afecta i continuarà afectant. Que volem prescindir de la sexualitat? Doncs ja sabem. De fet, està molt normalitzat, eh? Parelles que prescindeixen del sexe o que cadascú es busca la solució pel seu cantó, com tal de no sortir de l'estatus aquell de família, fills, tal.
Perquè pot ser que un home tingui disfunció erèctil amb una parella però amb una altra no?
Sí. Sí,
per això que deies, que cadascú, és a dir, ells, una parella es pugui estimar, uh-huh, puguin funcionar bé com a família, però a l'hora del sexe hi hagi una disfunció erèctil. Uh-huh. I, per tant, ella es busqui la vida fora de casa, tot i no voler trencar el nucli familiar, perquè ja li està bé, i ell faci el mateix, i amb aquesta altra parella ell no tingui aquest problema. Uh-huh.
Sí, mira, t'explicaré un exemple molt clar. Per educació, això moltes vegades, o inclús per el progenitor que hem tingut, que ens ha influenciat més, vale? Pot passar que un home es casa, d'acord? Es casa i comencen a tenir fills, formen una família, i llavors l'home, la parella, es deixa de sentir atret per la mare dels seus fills.
És el que havíem tractat en un altre programa, que deies això, no?
És que és
molt
gràfic.
No és la teva parella, sinó és la mare dels teus fills.
Exacte. Llavors aquí la passió s'acaba o l'atracció es perd perquè s'ha interioritzat una creença que fa que no es desperti la libido, no s'activi. Llavors la mare del meu fill o dels meus fills no m'atrau, perquè és la mare dels meus fills, ho associa a algú com molt maternal, o que té por de ferir-lo, o té por inclús de demanar-li certes fantasies sexuals, veuen que és la mare dels meus fills, clar, això no li puc demanar. Llavors busquen la passió a fora i ho escindeixen, val? Amb la qual cosa, evidentment, això porta a la llarga problemes, o s'estableix una relació d'amics, que també n'hi ha moltes, que pot ser que hi hagi amor, no dic que no. D'acord? Però no és l'amor, que l'amor té moltes vessants aquí,
sí, d'acord? Sí.
Pot ser que sigui un amor d'amics, vale, però si esteu
d'acord. Però no és el que busques potser a vegades amb una parella.
Clar. Llavors, bueno, hi ha gent que es conforma amb això, de buscar-se la vida fora i mantenir, doncs, un estatus de família exemplar, tot és fantàstic, som un referent. N'hi ha moltes de famílies així i que inclús moltes vegades ni t'ho imaginaries, no? Però sí.
Molt bé.
Ho tenim molt com desintegrat i desdibuixat, no? On està l'equilibri amb tot això? I per què la creença aquesta que cada vegada s'implanta més o s'accepta més és que la parella estable, o sigui, o que la sexualitat i l'excitació arriba un moment que s'acaba, no? Ja els homes ho donen moltes vegades per entès i per establert així. I que aleshores, perquè la relació es mantingui, han de buscar sexe a fora, buscar altres alternatives perquè així amb la parella...
Que els motivin més.
Perquè així amb la parella s'aguanta, si no, no aguantarien. Vale? És un criteri que hi ha socialment, encara que sigui inconscientment, però el tenim acceptat perquè la majoria... No vull dir la majoria perquè potser seria molt disbarat, però una gran part sí que es conforma amb aquest mecanisme, eh? Vull dir, ho donem per fet. O no volem tocar o passem de puntetes, o no en volem ni parlar perquè, pues, les coses sembla que es van mantenir amb un cert equilibri. I només es disparen quan hi ha discussions molt, molt vehements o quan hi ha una diferència que fa que les parelles es barallin molt i es faci molt de mal, hi hagi molta violència, o molt, encara que sigui verbal, eh? Llavors les parelles s'acaben trencant. Però si no, hi ha moltes parelles que accepten aquest estatus, no? De, bueno,
és normal.
I molts homes que, bueno, entre ells, a més, evidentment s'ho parlen, no? De tenir amants és molt habitual. O de tenir petites aventures. Home, de fet, els hotels, els llocs o les ciutats on hi ha molts congressos, on s'hi celebren molts congressos i molts events d'aquests, és natural que el mateix hotelià t'ofereixi
el servei.
I està molt interioritzat i molt acceptat, no? Encara que si ho preguntéssim obertament a una dona, doncs potser...
No ho acceptaria
no
tant.
No ho acceptaria, no?
Bueno, ni en un home, perquè és això.
Sí,
és a dir,
clar,
tant per un cantó com per l'altre.
És que quan comences a rascar en aquests tipus de parelles, clar, apareixen... A vegades no es posa de manifest aquest equilibri, pseudoequilibri que jo dic, no? Perquè hi ha un dels fills que té un comportament molt exagerat o amb una problemàtica molt important. I avui dia les criatures tenen... La majoria els diagnostiquen com TDAHs.
Sí.
Val? N'està ple. Tots tenen TDAH ara. Que em sembla molt bé. Evidentment estan fora de lloc i emocionalment estan molt, molt inestables. Però perquè són fills de parelles que també entre elles no hi ha una relació clara i transparent. Llavors, clar, aquestes problemàtiques a vegades fa que la parella s'erosioni o que surti a la llum tot el que estava més o menys dissimulat o tapat, entens? Llavors molts conflictes surten per aquí, a vegades no t'ho ets previst i et surt per un, com diuen vulgarment, el tiro por la culata, no? Doncs un fill és el que recull tota aquesta, com ho diria, pseudoengany, no? De que no hem definit clarament quina relació estem tenint, anem aguantant el tipus, vale? Però al final els fills, evidentment, això...
Ho noten i ho perceben.
Ho noten, ho perceben i després, d'alguna manera, doncs, ho pateixen, també. Perquè, esclar, és això, ho pateixen. El que nosaltres normalitzem, ells, com que quan són molt petits doncs, han vingut amb, com si diguéssim, amb el reset fet, vull dir, venen nets o...
Amb el full en blanc.
Amb el full en blanc, ara no em sortia l'expressió. Venen amb el full en blanc, doncs tot això amb ells els altera moltíssim. I si això li afegeixes als programes educatius, que són tremendos i que pobres s'avorreixen perquè això de memoritzar, ja em diràs, doncs tenim el problema greu sobre la taula.
Clar, a vegades pensem que la salut que tingui la parella, ja sigui com a parella, ja sigui a nivell sexual, queda la parella i no, quan a vegades hi ha la parella i ja hi ha fills, ja afecta, és una cosa de família.
Clar, és que era un equilibri homeostàtic, que es diu, però que és un equilibri que a vegades és totalment disfuncional. I els pares no entenen, si aquest nen m'ha sortit, aquest nen no sé què, aquest nen, és que no sé què fer amb aquest nen, perquè fixa't tu, entens? Vull dir, però no es fa conscient de que aquell nen té un comportament resultat del malestar, el millor implícit que hi ha en la família, el desamor, la manca de tractar les coses o de dir les coses pel seu nom, de mostrar unes emocions que s'estan sentint però que no es posen de manifest. Clar, tot això és com una traïció cap a nosaltres mateixos en primer lloc, però després també cap a la unitat familiar que estem pretenent crear, no?
Molt bé, Roser, jo crec que hem deixat sobre la taula molts ítems i moltes idees i moltes possibles solucions per aquesta disfunció erèctil que afecta a la parella, a l'home, a la dona i a tot el seu voltant,
sí,
per poder continuar i tornar a reencarrilar la vida sexual plena.
Clar, simplement reconeguent on està la nostra dificultat, cadascú individualment, naturalment, no? Perquè és aquí on està l'origen d'aquestes dificultats.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Roser.
Gràcies a tu, Gemma.
Fins dilluns vinent.
Fins dilluns vinent, molt bona nit.
Sexualitat a flor de pell amb Roser Ventura.